L'entrevista, dimarts i dijous a les 10 del matí a la Cala Ràdio. Activitats, protagonistes, entitats, personatges, preguntem el que tu vols saber. Tots els dimarts i dijous, l'entrevista, a les 10 del matí. I en diferit a les 9 i mitja de la nit i els dissabtes i diumenges al matí a partir de les 10 i mitja. Què tal? Benvinguts a, en aquest espai informatiu de la Cala RTV. Avui us hem plantejat un tema interessant. Tenim tres convidats amb nosaltres a la taula de la nostra emissora. La Lluïsa. Bon dia, Lluïsa.
Bon dia.
La Júlia. Bon dia, Júlia.
Hola.
I el Gabriel. Bon dia.
Bon dia, Francesc.
Tots tres representen a persones afectades d'una manera o d'una altra amb l'alcoholisme. Per una banda, Alcohòlics Anònims, el Gabriel i la Lluïsa, i la Júlia, a part de representar també en aquest col·lectiu a Al-Anon, una associació paral·lela que està formada per familiars o per persones amb alcohòlics a la família. Ara ens ho explicaran. Benvinguts tots tres. Gabriel, crec que tu ens vols explicar una mica, o vols començar parlant pues, una mica de la filosofia d'Alcohòlics Anònims o d'alguna manera del que engloba aquesta associació i els seus objectius, no?
Bueno, pues, bon dia un altre cop. Nosaltres, abans de començar qualsevol intervenció envers Alcohòlics Anònims, tenim un anunciat que es fa, es llegeix tots els dies i a tots els grups que sessionen, que són molts, arrel del món, arrel del món. L'anunciat diu així, diu: Alcohòlics Anònims és una comunitat d'homes i dones que comparteixen la seva mútua experiència, fortalesa i esperança per resoldre el seu problema comú i ajudar altres alcohòlics a recuperar-se de l'alcoholisme. L'únic requisit per ser membre d'Alcohòlics Anònims és el desig de deixar la beguda. Fixa't bé, no? El desig. No cal que deixi de beure. És a dir, si vostè beu, no pot entrar aquí a casa. No. Però sí que tingui el desig de deixar la beguda, Per això ho aclara molt bé aquí, no? És el desig. Per ser membre d'Alcohòlics Anònims no es paguen honoraris ni quotes. No, no, no val un duro, és gratuït totalment. Però ens mantenim amb les nostres pròpies contribucions. Aquí hi ha un xoque, no? Si és gratuït, com és que ens mantenim amb les nostres contribucions? Bueno, nosaltres a la mitja part, una reunió dura 2 hores aproximadament, a la mitja part passem una bosseta que és opaca, no és transparenta, vol dir que cadascú pot tirar el que pugui o el que li sembli, monedes, i amb això nosaltres ho recollim, li donem a una persona que en diem el tresorer del grup, aquella persona guarda els diners i a final de mes, doncs, a la seu on ens reunim, que sempre és o bé una parròquia o bé a Càritas, un lloc d'aquests, donem una petita contribució envers a la llum que els hi podem gastar, l'aigua, no? És simbòlic, és molt pocs cèntims, perquè Alcohòlics Anònims és molt humil amb el tema econòmic, no rep cèntims de ningú ni d'enlloc, és a dir, ens mantenim només amb la bosseta, no? I si sobra una mica, que procurem que sobri, ens comprem uns carmelets i cafè, fem cafè, una cafetera, bueno, per fer còmode les 2 hores de recuperació de la persona que ve malalta. Aquí estava el contrasentit que jo volia aclarir. Llavors també Alcohòlics Anònims no està afiliat a cap secta, ni religió, ni partit polític, ni partit de bàsquet. Vull dir, cadú és cadú i les opinions al carrer. Vull dir, un cop entrem som malalts que ens volem recuperar de l'alcoholisme. No ens interessa ni les polítiques, ni si jo soy d'aquí, si jo soy d'allí, ni soy de l'uno, de l'altre. No tenim cap tipus de vinculació amb res allà dins. No volem intervenir en controvèrsies, això vol dir que nosaltres no discutim amb ningú sobre alcoholisme, perquè no som cap autoritat, nosaltres som malalts que estem atrevessant aquesta malaltia i ens estem recuperant, però no som autoritats sanitàries, no podem discutir si l'alcohol és això o és allò o el que fa. No, nosaltres ensenyem la nostra experiència i prou, no? I llavors no donem suport ni ens oposem a cap causa. Vull dir, ni maleïm l'alcohol, ni l'estigmatitzem, ni res. Simplement nosaltres no podem prendre perquè se'ns produeix una al·lèrgia que ens condena a seguir bevent contínuament. El que prens la primera es dispara algo que no sabem a dintre del cervell i no et deixa parar de beure. I llavors el nostre objectiu primordial és mantenir-se sobris nosaltres i ajudar amb els altres a explicar-los com jo ho he fet, doncs, per arribar a mantenir-me una mica. Eh? I a partir d'aquí ja està, no? Aquesta seria la introducció. Ara ja, tu, Francesc, el que vulguis preguntar.
Lluïsa, el principal problema d'un alcohòlic és arribar a la conclusió de que està malalt?
Evidentment, evidentment. Tot l'alcohòlic que per poder-se recuperar i prendre la decisió d'entrar en un grup d'alcohòlics anònims, que és el lloc ideal, penso jo, per poder-se recuperar i deixar de beure, que és el problema, ha de ser conscient d'aquesta enfermedad, no? Ha de ser conscient i prendre i voler deixar-ho, no? Si no és impossible, si no és impossible. Jo vaig començar a beure molt, molt, molt jove. I bueno, la meva vida, el meu déu era l'alcohol. Jo vivia per consumir, des del matí fins a la nit, durant molts anys. Un dia em vaig plantejar que havia de deixar-ho i per mitjançant informació d'un diari vaig arribar a Alcohòlics Anònims i des d'aleshores pues, que no he tornat a beure. O sigui, les ganes de beure m'han desaparegut i avui en dia faig una vida normal, puc fer absolutament tot el que fa qualsevol persona, excepte beure, no? L'alcoholisme és una enfermedad, progressiva i mortal. És una enfermedad progressiva i mortal. I com diuen, i se diu i és així per experiència pròpia, per lo que jo he sentit dintre dels grups, l'única sortida que hi ha per un alcohòlic si no es deixa de beure, i en el meu cas suposo que hagués estat així, és la càrcel, el manicomi o la mort. No hi ha res més, no hi ha més sortida.
Quan vostè diu que he deixat de beure, vol dir zero alcohol?
Zero alcohol, sí, exactament. Jo no he tornat a prendre cap copa d'alcohol ni res que se li sembli des del dia que vaig trepitjar un grup d'alcohòlics anònims.
Quant temps fa d'això?
Pues, fa 27, farà 28 anys.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, sóc una privilegiada. Vull dir, aquí hi entren i surten molta gent i no tothom es queda, no és fàcil. Vull dir, tenim un programa molt, molt fàcil per nosaltres, que es tracta de no beure i de portar unes suggerències que ens diu el programa, però realment no és fàcil perquè si no hi hauria molta més gent, que seria lo desitjable per nosaltres.
Gabriel, parlem de beure, però quan sabem que som alcohòlics? Perquè qui més qui menys, pues, comentàvem a micro tancat, pues, que si una cervesa, que si un Cuba Libre, quan una persona quan és alcohòlica?
Bueno, per mi, el que jo crec, no? Jo crec que hi ha dos símptomes que són bàsics, que és un quan la gent et diu, el teu ambient, el teu proper et diu, beus molt, no? És que beus massa, tu, aquí hi ha un problema, ja. I quan m'amago les botelles, quan m'amago la beguda, ai, ja, aquí sóc alcohòlic. Quan jo m'haig d'amagar, si la persona que no és alcohòlica es fot un got de vi davant de tothom, si no té res, vull dir, la persona que s'amaga per beure i diu, no, m'he tomat dos, o sigui, t'has tomat quatre, no? Ja hi som. Quan comences a fer trampes, aquí es comença a ser alcohòlic. I ara et volia dir també que hi ha unes coses que Alcohòlics Anònims no fa, si em permets, en un moment, i diu que Alcohòlics Anònims no fa campanyes de promoció per captar membres, ofereix ajuda als alcohòlics que vulguin aconseguir la sobrietat, és a dir, no veureu lletreros penjats, vente con Alcohólicos Anónimos, que et donarem punts i tindràs una olla a pressió. No fem cap campanya de promoció, més aviat la fem d'atracció. Tu vols estar com jo, ja que tens aquesta enfermedad, doncs mira, jo ho vaig fer així, i llavors se'ls explica. No fem seguiment dels seus membres, nosaltres no vigilem, hi ha gent que es creu que el seguirem, no?
En el darrere veient i li diu, ei, que no, te recordes si no pots
veure? Sí, no, nosaltres no fem seguiment, no els vigiles per comprovar que no veuen, el que sí ajudes és amb ells ajudar-se ells mateixos, dir, això t'ho has de posar aquí tu solet, no podem anar darrere teu amb un bastó, perquè seria antiproduent amb un alcohòlic, que és el més rebel que hi ha. No fa seguiment, llavors no és una organització religiosa, parlat abans, cada membre pot tenir desenvolupar les seves pròpies idees sobre el sentit de la vida, no? No és una organització de caràcter metge, no, que no vingui ningú a buscar una pastilleta, però és clar, hi ha gent que es confon i diu, jo no bebo i me tomo no sé què, i està menjant-se l'alcohol, és a dir, ha deixat de beure'l i se'l fot. o me fumo no sé què i m'estoy más bien, no, nosaltres el que diem és que jo no, ni bebo ni tomo ningú sucedàneo que me altere l'ànimo, eh? Això que quedi clar, no es pot canviar cosetes. Llavors nosaltres no som de caràcter metge, no hi entenem, i no proporcionem ni medicaments, ni diagnòstics, ni serveis psiquiàtrics, ni dirigim hospitals, ni centres sanitaris. I abans també ho he dit, no estem afiliats a cap secta ni partit polític, però sí que coopera amb altres organitzacions, no?, que vulguin combatre l'alcoholisme, o hi cooperem amb gent. Mira, ara estem a la ràdio, a la Cala Ràdio, no?, que pues, estem cooperant amb explicar una mica a les persones que ens escolten que l'alcohol a certes edats i amb certes mesures és molt perillós, perquè és el propensió a agafar l'enfermetat, eh? Diu també que no accepta diners de fonts alienes, siguin públiques o privades. De nada, de nada. Vull dir, inclús nosaltres, els que pertanyem a l'associació, si volem donar un seny, no sé, m'ha tocat la loteria, eh? O un tiet d'Amèrica m'ha deixat milions.
Una
llavors, jo, com que estic molt agraït d'Alcohòlics Anònims, pues voy, quiero darles 10 milions d'euros, i em diran que tururut, que no, perquè llavors, clar, qui paga mana. I llavors jo he donat 10 milions i aquí es fa el que jo digui, és el cas, no? Llavors no volem acceptar de ningú res per poder ser lliures i independents, eh? I ja està.
Comentava la Lluïsa que porta 20 i tants anys sense beure i sense provar una gota d'alcohol. Això necessita, Gabriel, una voluntat molt forta, no?
Moltes ganes de sortir-se'n. Jo em porto 36.
36 anys sense tastar l'alcohol.
Sense tastar l'alcohol ni res que m'alteri l'ànim. Cap tòxic. I es viu la mar de bé, amb aigua i tallats.
Júlia, comentava el Gabriel que un se'n dona compte que és alcohòlic quan els del costat li diuen: ei, vols dir, no veus massa? Com a representant també, o com a membre d'aquesta entitat de familiars afectats per persones amb alcoholisme, la família potser és la darrera que se'n dona compte o no? És a dir, la parella és l'última de assabentar-se que el seu home o la seva dona s'estan passant a l'alcohol?
A ver, donde hay un alcohólico, donde hay un alcohólico, siempre tenemos una familia devastada. ¿Por qué? Porque conforme va la enfermedad del alcoholismo va en progreso, la persona que vive a su lado pues se va dando cuenta de que hay unos cambios, ¿no? Hay un cambio de personalidad, hay un cambio de carácter, hay lagunas mentales. Minimizan el problema, incumplen promesas, mienten, dicen, no, yo lo dejo esto cuando quiero, ¿no? Y tú te vas dando cuenta de que hay cosas que la convivencia ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú te vas obsesionando por este comportamiento del alcohólico. ¿Y qué pasa? Que surge una enfermedad paralela al de él. Te obsesionas con su comportamiento, por lo tanto te conviertes en un coalcohólico, en un codependiente de esa persona. Lo que quieres hacer es decir, ¿qué está pasando aquí? No entiendes nada, porque además en España el problema que tenemos es que todavía esto es un tema tabú y lo escondes y lo ocultas, porque todavía no, así como en Estados Unidos y en otros países, esto es una enfermedad que sabemos que la Organización Mundial de la Salud ha declarado que es una enfermedad. Aquí en España estamos muy atrasados y todavía es algo que da vergüenza. Entonces es una cosa que llevas tú dentro y vas desarrollando una enfermedad como cónyuge. ¿Qué pasa? Que te vas obsesionando con el alcohólico. O sea, te vas desarrollando la misma adicción, pero en vez de con el tóxico como él, tú con el alcohólico. ¿Qué pasa? Que si hay un padre que es alcohólico y una madre codependiente o coadicta, los roles de la familia están cambiando, porque tenemos un padre que está anestesiado y que no vale para nada, y una madre que solo se obsesiona por el alcohólico. Por lo tanto, hay unos hijos que están completamente a la deriva. Y bueno, esto es una cosa que hay en España, y pues ya una de cada seis familias está afectada. Por lo tanto, los más devastados de la familia son los niños. ¿vale? Porque son niños abandonados, donde hay una familia impredecible, donde no hay unos roles normales, el padre no hace de padre, la madre tampoco hace de madre, entonces los niños empiezan a desarrollar unas defensas ante la vida para poder subsistir, ¿no? Hay niños que se responsabilizan de sus hermanitos porque no están nunca los padres, hay otros niños que se van adaptando cada vez más a las situaciones. Hay otros que se convierten en, tienen conductas inadecuadas, se vuelven agresivos, o es normal porque es una familia devastada. Entonces, estos hijos, si no se pone remedio, van a volver a ser hijos de alcohólicos, van a casarse con alcohólicos, van a tener relaciones tóxicas, porque casi todos los alcohólicos, yo el mío por lo menos de mi casa, su padre alcohólico, su abuelo alcohólico. Y creo que casi todo el mundo que tiene un problema con el alcoholismo ya viene de familia con problemas de alcoholismo. Entonces, creo que hay que ya mirar muy claro este problema, porque es que en España cada vez hay más, la cultura del alcohol en España es cada vez más adelantada, y bueno, el botellón es muy gracioso, todo lo que se hace con alcohol es simpático. Entonces es una cultura que la gente no entiende, que luego puede haber esta tragedia, porque hay tragedias muy duras en las familias de alcohólicos. Y bueno, también quiero acentuar que mi organización, que se llama LANON, es paralela a la de ellos y surgió 2 años después porque la mujer de Bill, que se llamaba Lois, pues se dio cuenta que ella tenía los mismos problemas que su marido, que era alcohólico. Entonces, surgió en 1951 y unos años más tarde surgió Latin, porque se dieron cuenta que los niños también estaban afectados. Y es una enfermedad familiar gravísima, gravísima, que además no hay soluciones para estos críos, porque estos niños van al colegio y son niños normales, porque el responsable es normal, el adaptador es normal, el único que se da cuenta uno que está mal es el de conducta inadecuada, que a lo mejor es el que mejor está, porque exterioriza la rabia, pero el resto no, el resto son personas con muchos problemas que cuando son mayores estos problemas los van a llevar a la vida adulta. El responsable no sabrá lo que es la diversión, lo que es la alegría de vivir, porque no la ha tenido nunca. El adaptador le dará igual todo, porque como ha estado acostumbrado a que un día le dicen que sí y al otro día le dicen que no, en una familia impredecible, pues se ha hecho a lo que le echen en la vida. Y bueno, pues tenemos una generación que hay mucho alcoholismo, muchísimo, y que realmente hay un problema muy grave. Y no hay otros sitios donde uno se pueda recuperar que no sea Alcohólicos Anónimos, Al-Anon o Al-Atin. Y bueno, pues quiero que quede muy claro que estamos yendo hacia a un problema bastante grave. Y bueno, esto es en una familia donde se supone que es el nido, donde te tienen que dar la confianza para vivir, donde te tienen que dar tu autoestima, tu respeto, tu confianza, te dan todo lo contrario. Te dan baja autoestima, inseguridad, falta de respeto, porque claro, un alcohólico luego no se da cuenta, pero a lo mejor uno o es un alcohólico ausente, o puede ser agresivo, o puede ser un violador. Hay mucho incesto en las familias alcohólicas, hay mucho incesto y hay muchas situaciones muy graves.
Per tant, és a dir, l'alcoholisme no és una enfermedad individual, sinó colectiva, i darrere de cada alcohòlic hi ha un drama familiar.
Sí, y no solo un drama familiar, es que esto también se lleva al trabajo, porque el alcohólico no es la persona esta que va cayéndose por la calle. Alcohólico son gente que puede ser un médico, puede ser un arquitecto, y estas personas todas trabajan, y en su círculo de trabajo también esos cambios psicológicos que tienen debido al alcohol, pues también los hacen partícipes en los trabajos y crean problemas en los trabajos. O sea que es una enfermedad que nos afecta a toda la sociedad, a toda.
Hi ha alcohòlics, Lluïsa, de casa i de fora? O no sé si m'explico, és a dir, de gent que només consumeix alcohol quan surt fora de casa i a casa pues, intenta mantindre pues, un altre ritme de...
Sí, 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 evidentment. Hi ha dos tipus d'alcohòlics. És l'alcohòlic que beu en solitari, que és el que veu a casa. Normalment el tant percent més elevat correspon a les dones, que són pues per lo que la societat, el paper de la dona dintre de la societat, pues l'ama de casa, temps enrere, no? Ara ja no tant. I aleshores bevia, la dona acostuma a beure més dintre de casa, en solitari, i és la que, com deia el company Gabriel, amaga l'alcohol dintre de la cisterna del bat, del lavabo, la que se li acaba l'ampolla i perquè no la vegi la família l'omple d'aigua, i totes aquestes coses, no? I després està la persona que veu fora, que evidentment encara té el seu treball, que té un cercle d'amistats i tal, però tot això amb el temps es va convertint que, clar, la gent que no ho és o que no té aquest problema de l'alcoholisme es va apartant, no? Perquè evidentment et deixen sol, no? Aleshores el que acabes fent és buscar-te gent que tingui el mateix problema, el mateix conflicte que tu, per anar a veure, tancar bars i tot això, no?
Però això és involuntari, és a dir, no, una persona no ho fa perquè vol, perquè es busca aquesta companyia, sinó que és el que el porta a la pròpia malaltia.
Evidentment, en el moment en què una persona és alcohòlica, vull dir, l'alcohol és el que porta, és l'únic, el que manega la seva vida. O sigui, un no és, sí que és responsable, però evidentment no pot prendre cap decisió. La meva vida, en aquest cas, parlo per mi, estava en mans únicament de l'alcohol. Vull dir, jo sabia que el dia següent em llevaria i tornaria a fer el mateix, que era llevar-me, baixar a buscar alcohol i fins que estigués borratxa, no? És a dir, la meva vida era aquesta i jo no podia aturar-ho, això. Vull dir que jo no era, és l'alcohol el que mana dintre de la vida de la persona que té aquesta enfermedad, eh? No té poder de decisió per fer absolutament res. És una dependència total i absoluta.
Cada vegada es comença més aviat a consumir alcohol o no? O això ja fa temps que va?
Cada vegada es comença més aviat. Perquè es comença a veure per imitació.
Però abans la gent que ara és gran començava a treballar més aviat, es juntava més aviat amb persones adultes,
sí.
I era allò que...
Sí.
Que ja feia el fet de que un jove molt jove, com que s'ajuntaven joves en gent adulta al treball, sí, també consumia també, com un també, gran, però ara...
També. Però ara hi ha una espècie de massificació, perquè abans també hi havia nanos que no treballaven abans, sinó que anaven a col·legi, tornaven a la universitat, hi havia un altre... El que passa que abans era... Aviam, jo vaig començar amb 13 anys, però per què vaig començar amb 13 anys? Jo abans m'he preguntat per què jo amb 13 anys... Jo no era alcohòlic. Per què amb 13 anys? Doncs perquè jo quan sortia a les escales del metro de la plaça d'Espanya de Barcelona, que jo vivia allà, pues veia una pancarta molt gran que deia un Martín invita a vivir. I coño, jo tenia 13 anys i volia viure. I encara n'hi havia un altre al costat que deia Soberano José de Hombres. I jo volia ser un home, tenia 13 anys, i llavors jo bevia Soberano i bevia Martini, perquè vivien els homes, és a dir, per mi. De tots modos, la companya, la Julieta, ha parlat del Bob. O del Bill, i jo m'imagino que ningú sap qui són, és que són els dos fundadors d'Alcohòlics Anònims. Bill va ser un cofundador i Bob va ser un altre. El Bill era un corredor de borsa allà als Estats Units, això va néixer a la ciutat d'Akron, a Ohio, i ell era un corredor de borsa de Nova York, el Bill, i el Bob era un microcirujano, no? Imagina't un cirurgià amb ressaca que vagi a operar, no? Llavors van ajuntar aquestes dues persones i van veure que mentre enraonaven del seu alcoholisme, de la seva enfermedad, no bevien. Estiraven 5 hores xerrant, no tenien ganes de beure. I van descobrir-ho de casualitat, com tots els grans invents d'aquesta vida són per casualitat. I llavors van dir, hòstia, lo probamos, i bueno, van anar als hospitals, se'ls va afegir, buscaven els oiga, que tienen aquí ingresado un tío que ya no puede más. Sí, allí, però tiene una mala leche, és un irlandès, fot cops de puny amb els metges. I llavors van anar allà amb l'irlandès i rosa por ahí, i bueno, xerrant, pues ja van ser tres, un altre Bob, l'irlandès. I van començar a fer pinya fins a, bueno, a ser el que és ara, que ara, doncs mira, actualment es considera, perquè no hi ha,
sí,
uns 3 milions d'alcohòlics en recuperació, distribuïts en 110.000 grups, a 160 països. A Espanya, Alcohòlics Anònims va arribar al 1955, ja fa uns quants anys. I actualment, aquí a Catalunya ho va fer el 62. A Espanya va arribar al 55 i el 62 es va constituir aquí a Catalunya. I actualment hi ha uns 72 grups, dintre dels quals hi ha 5 grups a dintre de les presons. És a dir, nosaltres anem a les presons i fem una reunió amb els presos que estan allà per l'alcohol. Vale?
Quins són els símptomes d'un alcohòlic? Ho dic perquè igual hi ha gent que ens escolta i, sí. Mira, i se li obri la bombeta.
Mira, jo em llevava amb molts tremolors a les mans, per exemple. Hi ha diversos símptomes. Insomnis, perquè quan tu te'n vas a dormir després d'una borratxera, no dorms, eh? Estàs estabornit, estàs anestesiat, no descanses, et lleves tan cansat o més, perquè realment no és dormint, no és descansat. Però jo he arribat a... jo sempre dic que jo he tingut un alcoholisme molt brutal de carrer. Jo vaig acabar al carrer demanant caritat, fet una porqueria per Barcelona, ballar a les Rambles. Jo em treia la sang, a mi em treia... Ara no es podria fer amb la sanitat que hi ha, però fa 40 anys, que jo quasi que no bec, ens fèiem extraccions de sang al carrer Joaquim Costa de Barcelona. El vampiro li dèiem nosaltres, olímpica i jocosamente, vam al vampiro,
i la venia per comprar alcohol,
i la veníem 150 pessetes, no, per comprar-lo no, per pagar l'alcohol que ja m'havien fiat a la taverneta, ja estava gastat allò. És dir, jo vaig acabar dormint entre cartrons perquè caixers automàtics no n'hi havien. Jo a vegades quan veig algun caixer automàtic amb algú dormint dic, sé quina sort aquest, perquè jo no tenia caixers, no n'hi havien, llavors dormia entre cartrons.
Per tant, l'alcohol és sinònim de perdre la família, perdre el treball?
És sinònim de misèria, de perdre-ho tot, fins a la dignitat. Jo a les 4 del matí un dia em vaig despertar dintre d'un cotxe meu tot vomitat i vaig veure un edifici immens i un home que duia una caixa de pebrots. I jo vaig pensar, hòstia, això és un mercat, no? Per lògica, i vaig sortir al carrer i vaig dir, escolti, perdoni, quin poble és aquest? No tenia ni idea. I em va mirar l'home de dalt a baix, i em diràs, no? Quin poble és aquest? Diu, Sabadell! I vaig pensar, oh, que bé, estic a costat de Barcelona, no? Perquè podia estar a Toulouse, o podia estar... Això se'n diuen lagunes mentales. Te'n recordes fins aquí? Jo me'n recordo que estava, però després ja no me'n recordo de res més, fins que torno a dir, hòstia, i vaig despertar-me. No em vas despertar, no, vas estar funcionant 6 hores, que no sabes lo que has hecho.
És una mica el que comentava la Júlia, que li notava, no? Notes a la parella aquestes llacunes mentals, sí, i aquests sí, més símptomes que poguéssim detectar amb un alcohòlic.
Montones, o sea, ya te digo que cambian de carácter, o sea, una persona puede estar en casa fabulosamente y cuando vuelve es otra, completamente otra. O sea, hay gente que por ejemplo, puedo hablar el mío no, ni ha sido agresivo ni nada de eso, pero volvía a otra persona completamente distinta, que no tenía nada que ver con la que se ha ido. Pero hay gente que es agresiva y vuelve agresivo. Hay gente... Cada alcohólico es un mundo diferente. Pero el problema más grave que yo veo para solucionar esto, es que el síntoma del alcoholismo es que no acepta que tiene un problema.
La negación.
Tú le quieres ayudar, pero te sientes... Por eso te vuelves loca. O loco, si es sí, todo lo contrario, porque quieres ayudarle, pero al final te dice que la que está mal eres tú. O sea, es que al final dices, bueno, ¿y qué puedo hacer? Y bueno, yo en mi alcohólico lo he arrastrado a sitios de desintoxicación, he hecho de todo, pero si ellos no quieren, si ellos no ven la realidad del problema, no hay nada que hacer, absolutamente nada. Las personas, por ejemplo, estos dos señores que están aquí, son afortunados. Son personas que han tocado fondo y han dicho, ostras, tengo un problema. Pero que haya de estas personas hay muy pocas, muy pocas. Y gente que está en fase incluso terminal, en fase terminal, y que todavía no lo reconocen. Yo tengo una amiga que es curioso porque le han dado un mes de vida a su marido y todavía... le lleva, o sea, le está con morfina y todo ya, en el hospital le han dicho que vaya a morir a casa, y su mujer lo lleva todos los días a salvar, porque es que es una enfermedad, tiene una parte psicológica y otra parte física, ¿no? Entonces hay alcohólicos que está todo relacionado, la bebida con los bares. Entonces bueno, pues hay personas que no lo pueden dejar nunca.
Suposo que sou capaços de detectar un alcohòlic quan el veieu.
riràs.
Sí, sí, sí. Ara a vegades estem asseguts prenent un cafè o tal i per una plaça, no? I passen un parell i diem, ui, aquests són companys, no? Tot i que no vegin els grups o tal, però sí, es detecta fàcilment, sí.
Sí. Després nosaltres funcionem amb un programa que de 12 passes, eh? 12 passes. És un programa de vida en el que només parla d'alcohol el primer pas, que diu... admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que por esto nuestra vida se ha vuelto ingobernable. Però després, els 11 passos restants, no parla d'alcohol, no surt la paraula alcohol, allò, només surten emocions, ressentiments, la ira, la lujuria, el ressentimiento, los celos, tota la forma de viure, perquè, aviam, l'alcohol és la part folclòrica de l'alcoholisme. Jo sempre dic que quan em vaig recuperar vaig donar-me en compte que havia posat un guió a la meva enfermedad. Alcohol, guion, ismo. Perquè jo, amb 36 anys, que no toco un tòxic, que hi pinto jo amb un grup d'alcohòlics anònims, l'ismo, les emocions. Nosaltres necessitem el placer immediato, aquí t'ho explica, les emocions malaltes, incontrolables i extremes per nosaltres, la recerca de la satisfacció immediata, la necessitat de fugir de la nostra fosca realitat, és una mala medicina pels nostres ments que estan malaltes, no? I aquest programa et va fent treballar, a mesura que et va sanant, et va fent treballar aquestes passes, no? Et fa enraonar amb una altra persona i explicar-li la teva realitat, això costa molt. S'ha de ser molt valent per anar i explicar-ho.
Ei, no creus que tu hauries de fer mirar?
El què?
És a dir, la primera reacció de la persona a la que li planteja
sí,
el problema, suposo que no deu agradar.
Jo he parlat amb un psiquiatre, bueno, amb el jefe d'alcoologia de la unitat d'alcoologia de la Generalitat, jo soc informació pública i moc molt, no? I llavors aquella persona va dir, mira, Gabriel, a un tío que está bebiendo no le tienes que decir deja de beber, joder, deja de beber, joder, porque no lo hará. Es como si tú le dices a una persona que tiene fiebre, no tengas fiebre, no tengas fiebre, no pot evitarlo, pues dejar de beber tampoco puede. Digo, le has de decir, ponte en tratamiento, el que sea, pero ponte en tratamiento porque te estás sanando.
Pero yo creo que tú te estabas referint quan estabas parlando del programa, que ell deia que no és fàcil posar-te davant d'una persona i reconèixer i reconèixer els teus defectes, el teu comportament negatiu a moltes vegades erroni. No és fàcil per nosaltres, no? Perquè això vol dir que hem de ser molt humils, no? I el programa Alcohòlics Anònims és un programa de molt humil, d'humilitat, no? És a dir, el que deia ell, nosaltres som uns malalts emocionals, no? En el meu cas i en molts altres venim ja de famílies desestructurades, no? O sigui, hem tingut una infantesa, jo recordo la meva infantesa i joventut al carrer, pràcticament, o sigui, jo m'he format una mica al carrer, i llavors doncs, tenim les emocions desbordades, vull dir, el que a una persona normal no li afecta, és un comportament normal dintre de la seva vida diària, nosaltres ho vivim amb unes pujades i baixades. Evidentment, aquest és un dels motius que en el cas meu em va fer veure, anar a veure, no? Jo no m'hi volia trobar, jo no sabia com resoldre allò, i vaig descobrir que bevent alcohol doncs tot allò es difuminava, vull dir, no veia res, i aquesta era la meva. Però això continua després, no? És a dir, que és una... quan tu deixes de veure has d'agafar aquest programa que és suggerit, eh? Diuen, mira, si fas això potser va millor, no? I amb el temps, les equivocacions, veure els companys i tal, doncs vas conformant-te una vida, doncs que dius, bueno, ojo, això no ho he de fer, això m'anirà millor, poco a poco. Hi ha frases molt simples que tenim Alcohòlics Anònims, hágalo con calma, poco a poco, l'esfuerzo continuado ante el fracaso repetido, vull dir, una sèrie de coses que són molt senzilles i que això si ho posem en pràctica solo por hoy, 24 hores, demà no ho sabem, no? I ens ho fa bastant fàcil. És a dir, dia a dia pues, s'arriben a fer anys i anys i anys i tenir un altre tipus de vida.
Com se deixa de beure?
Es deixa de beure, pues...
Suposo que deu ser dur. O no?
Sí que és dur. Es deixa de beure, primer has de tenir el convenciment i has de tenir-ho clar de que tu vols deixar de beure. El que t'he dit abans, prendre consciència de que l'alcohol t'està matant. t'està matant, vull dir, i que jo n'era conscient de que era molt més jove i evidentment jo sabia que no duraria gaire. Llavors, un cop arribat a aquest punt, quan tu entres a Alcohòlics Anònims i veus que hi ha companys, tu demanes ajuda. Jo els vaig arribar, els vaig veure que reien, que s'ho passava molt bé, que bueno, jo pensava que només tenia problemes jo i ells evidentment en tenien, no? I amb l'ajuda dels companys és realment es pot deixar de veure. Jo recordo una temporada, però tampoc és gaire, tampoc és deixar de la botella, tapar la botella, és relativament fàcil, eh? És fàcil, eh? Amb l'ajuda dels companys, perquè tu tens un telèfon, jo sé que el Gabriel el puc trucar de 0-24 hores, és a dir, sempre està disposat, i com ell la majoria, jo i tots, no? I amb la qual cosa, assistint a les reunions, escoltant, portant el programa amb la mesura que cadascú el seu pugui portar-ho, i sobretot no bevent, pues poc a poc és relativament fàcil, eh?
Deixar-ho és fàcil, no tornar-hi és difícil.
Difícil, exacte. És el que et anava a aclarir. Un entra molt desesperat, un entra dient què tengo que hacer, oye, si has de fer el pi el faig, vull dir, lo que haga falta per deixar de beber. El problema és quan deixa de beure, es comença a trobar-se bé i es dona l'alto. Diu, bueno, ya ve con lo que yo sé y todo, porque yo ya el programa y no sé qué, fota'm una cervesa, tu ja estàs, eh? Vull dir, el que aprenem aquí és aquests 11 passos restants són aprendre a viure sense beure. Jo per cantar-li la canya a algú no m'haig de fotre una copa d'anís, ara. Vaig i li canto la canya i li dic, escolta, això és això, per això i per això. Jo abans no ho sabia fer, això, tenia por, era covard. I llavors em fotia dos copes de conyac i anava allà i armava un pollo, que l'altre es quedava així i deia, què la passava a este? El canvi que deia la Júlia de caràcter, de manera de fer. Si el fotut és mantenir-se sense beure, no deixar de beure en realitat.
Júlia, com pot ajudar un familiar a un alcohòlic?
Pues nosotros tenemos precisamente los grupos para aprender, porque tienes que hacer una reeducación desde el principio. Claro, como nadie te ha explicado lo que pasa, pues tú ves que ellos, como dice Luisa, se van matando y tú esto lo estás viendo en tu ser querido. Entonces esto es como un duelo de una muerte constante, ¿no? Es un sufrimiento terrible. Entonces, ¿qué pasa? Que dices, bueno, a veces está mucho peor el cónyuge que el alcohólico, porque el alcohólico está anestesiado, pero el cónyuge redobla el dolor, porque tiene que responsabilizarse de todo lo de la familia y encima sufre lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo llegué a los grupos, yo buscaba una ayuda para mi marido, no para mí. Entonces allí aprendí que la ayuda la necesitaba yo, no él. Y a través de mi cambio, él podría cambiar. Porque en vez de obsesionarme por él, perseguirle, espiarle, hacer todo lo que hacía, o sea, vivir su vida, yo tenía que empezar a vivir la mía. Porque o era la suya o era la mía. Hay cónyuges que mueren antes que el alcohólico de lo mal que lo pasan. Entonces llega un momento que dices, yo vivo una vez y tengo que vivir mi vida. Y poner límites, o sea, no ayudarle, no rescatarle, mejor dicho, y a través de respetar mi propia vida y vivir mi vida, bueno, pues ellos entonces se van dando cuenta de que tienen un problema, porque ya no les arropas, ya no les sacas de los problemas, ya no llamas al trabajo diciendo, no, es que mi marido está acatarrado porque lleva una resaca, ya no les arropas, y entonces ellos tocan fondo, porque claro, lo que estás haciendo es perpetuar la enfermedad protegiéndoles, ¿entiendes? Entonces, una vez que tú te metes en tu propia vida, vives tu propia vida y dejas a él que se responsabilice de la suya, es cuando empiezan a haber soluciones en la familia positivas. Y cuando, sobre todo cuando conoces que hay otras personas como tú que tienen el mismo problema y ya empiezas a centrarte, a equilibrarte, ¿vale? A dejar el tóxico, que nuestro tóxico son ellos. Entonces es cuando realmente empiezas a ayudar a tus hijos, porque ya ves la realidad, y es cuando empiezas a salir a flote, pero no es fácil, ¿eh? No es fácil.
Bé, què ha de fer una persona que considera que és anònima, que és alcohòlica, o algun familiar que veu que un dels seus familiars té aquest problema? Com es pot dirigir a vosaltres, quins són els passos a fer, quina és la millor manera de fer-ho?
Bueno, nosaltres tenim, ja hem parlat abans de dir Ponte en Tratamiento, llavors Alcohòlics Anònims té, és una associació que té diversos grups per tota la província de Tarragona i de tot el món, però aquí a l'Ametlla no n'hi ha cap de grup. Sí, tenim gent de l'Ametlla que ve als grups, de Reus. Nosaltres estem a Reus i llavors anem a dir una persona d'aquí de l'Ametlla que té els problemes i voldria acostar-se a l'associació nostra pot anar o bé a Amposta o bé a Reus. Cert? L'avantatge que Reus té dos grups, és a dir, pots funcionar més dies, és a dir, uns fan dijous i dijous, altres fan dimarts i divendres, en canvi si vas a Amposta només n'hi ha un, no? I sessiona
els dimecres.
Els dimecres només. Vull dir, clar, segons el grau de gent que hi ha, doncs hi ha més grups. A Barcelona hi ha 70 grups, saps? Que vull dir, de dia, de nit, de matí, de tarda, els pobles és diferent. Però aquí a Reus, si està molt necessitada la persona al principi, que és quan més necessita grups, doncs n'hi ha 4 durant la setmana. A Tarragona n'hi ha un, i al Vendrell n'hi ha un altre que funciona el diumenge. És a dir, combinant una mica els vehicles, el transport, es podria anar tota la setmana, si volgués. Dos horetes que fem la reunió.
Algun telèfon per a donar?
Sí, sí, sí.
Algun telèfon que pugui ser de, d'utilitat per a la gent que ens escolta?
No el tinc. 977-68-22-88. 977-68-22-88. Allà hi ha una cinta, perquè com que són 24 hores, no pot haver una persona, que et deriva a dos telèfons que puguis connectar amb una persona d'Alcohòlics Anònims que tenen el servei de telèfons. Igual que nosaltres tenim servei d'informació pública, hi ha uns altres que porten el servei de telèfons. Tu truques aquí, prens nota dels dos números, truques amb un, oi, eres la Anna o eres l'Antònia? Sí. Oi, mira, que estic fotut i que jo... Doncs pues mira, escolta, ens trobem a tal lloc i et porto el grup. És a dir, ja hi ha una recollida, ja hi ha, hi ha uns braços que t'estan ajudant.
Allò que surt a les pel·lícules, a les presentacions del grup, hola, soc tal i soc alcohòlic, això és...
Tal qual.
Tal qual.
Tal qual, sí.
El que no tenim és l'atril, que pugen allà a l'atril, perquè allò, com que són grups molt numerosos, que n'hi ha un de grup de Reus que sí que ho fa. Però la majoria de grups estem assentats tal com ara aquí, demanem la paraula, hi ha un moderador, llavors et dona la paraula, no hi ha controvèrsies, ja ho hem dit abans, és a dir, jo puc pensar contràriament el que diu la Lluïsa, però jo no li puc dir.
Molt bé.
Puc pensar-ho, però cadú és cadú, entens? Cadú explica el que li sembla i ho diu com li sembla. Mare, que a mi em sembli una barbaritat el que ha dit, ella a poc a poc s'anirà donant compte que ha dit una barbaritat. Al cap d'un mes, potser, ja no diu allò que deia, perquè bueno, ja li ha canviat, es va millorar, clar.
No, però que és important lo de dir, em dic Lluïsa, soc alcohòlica, perquè d'alguna manera jo quan parlo em sento a mi mateixa i estic reconeixent, vull dir, perquè si no amb el temps és una cosa que et vas oblidant i com diu el company te'n dones l'alta, vull dir, dius, no, estic bé i això no és així, no? Un cop alcohòlic per tota la vida, no? Independentment de que no bevem. Amb la qual cosa el reconèixer cada teràpia de dir soc Lluïsa, soc alcohòlica és importantíssim per nosaltres.
Lluïsa, Júlia, Gabriel, moltíssimes gràcies per venir, per donar-nos aquestes explicacions i suposo que és una feina de divulgació important la que feu, perquè evidentment després de més de 30 i més de 20 anys sense tastar l'alcohol...
És una feina d'agraïment a l'associació. Què puc fer jo per l'associació? Que tothom pugui tenir l'oportunitat que vaig tenir jo al seu dia. Gràcies.
Moltes gràcies a tots tres.
Agraïdes.
L'entrevista, dimarts i dijous a les 10 del matí a la Cala Ràdio. Activitats, protagonistes, entitats, personatges, preguntem el que tu vols saber. Tots els dimarts i dijous, l'entrevista, a les 10 del matí. I en diferit a les 9 i mitja de la nit i els dissabtes i diumenges al matí a partir de les 10 i mitja.